Capítol 13, part 4. En aquest tercer quart de segle, es veu totalment com es reparteixen les funcions a la corona d'Aragó, com els cristians no deixen en el seu afany d'expulsar tots els musulmans de la península. Els templers es converteixen en superestat i les reis competeixen amb el papat per governar el món.
Benvinguts. Soc la Lucía, la vostra consultora històrica. Avui analitzem el període entre 1251 i 1275, una era daurada on Catalunya expandeix la seva influència i la seva llengua pel mar. Sota l'impuls de Jaume I, la corona d'Aragó consolida un autèntic imperi comercial i marítim. Mallorca i València ja no són només conquestes, són els motors d'aquesta gran expansió. Les rutes comercials catalanes s'estenen amb força. Des dels ports de Barcelona i Palma, la nostra flota connecta els mercats europeus amb el nord d'Àfrica i l'Orient. No és només una conquesta militar, és la creació del Mediterrani parlant. La llengua catalana es converteix en l'idioma de la cancelleria, del comerç i dels consolats de mar. Als palaus i ports d'aquesta Mallorca cosmopolita s'hi escolta una amalgama de cultures. Mercaders, savis i cavallers creuen idees en un ecosistema vibrant que ho assimila tot. És precisament en aquesta vibrant cort mallorquina on comença a deixar-se veure un jove noble, dinàmic i mundà, un tal Ramon Llull, que absorbeix en silenci el pols d'aquest nou món. Mentre aquest jove traça els seus primers passos cortesans, la geopolítica consolida consolats a Sicília i tractes amb Bizanci. Catalunya s'afirma com una potència marítima indispensable. Aquest mini-imperi va col·locar les bases d'una identitat connectada al món a través del comerç i la cultura. Una xarxa sòlida que modelà el mapa medieval. Ens veiem al pròxim episodi.
Soc en Santiago. Mentre l'Al-Àndalus es fragmentava en lluites internes i taifes debilitades, els regnes cristians avançaven sense pausa. Castella pressionava al centre i la corona catalano-aragonesa mirava al mar. La unió d'Aragó i els comtats catalans va portar un repartiment natural de funcions. Aragó reforçava l'expansió a la península, mentre que Catalunya construïa el comerç, els ports i el poder marítim. Mallorca i València no es van consolidar només amb espases. Es va aconseguir amb pactes, furs, negociació i convivència pràctica. Catalunya expandia la seva gran influència comerciant, parlant i organitzant el territori. L'Al-Àndalus encara conservava riquesa, cultura i capacitat defensiva davant l'avanç cristià. Però la pressió ja era constant i l'equilibri de la península començava de forma irreversible a trencar-se.
Entre 1251 i 1275, el món de Ramon Llull se segueix movent dins d'una cort on poder, prestigi i ambició caminen ben junts. No és encara el temps del gran pensador, sinó el d'un jove que respira un Mediterrani actiu, comercial i políticament inquiet. En aquells anys, l'expansió catalana en el comerç mediterrani va guanyant pes, i amb ella creix també una xarxa de contactes, interessos i rutes que uneixen ports, mercaders i autoritats. El mar no és només trànsit, és una forma de poder. També persisteix l'eco de les croades i dels templers, amb figures que barregen mite, disciplina i estratègia, i que ajuden a explicar la mentalitat de l'època. En aquest horitzó, el fet religiós i el militar encara comparteixen llenguatge, símbols i objectius. Així que, si no busquem una gran novetat puntual, sí que trobem algo decisiu: el clima que va formar Llull. Un quart de segle ple de moviment, tensions i aprenentatge invisible, on s'estava fabricant la ment que després canviaria la història.
Any 1260, l'Orde del Temple és mur de cera a Terra Santa. No som monjos de claustre, som cavallers de Déu. Guardam els camins dels pelegrins, defensam la fe amb l'espasa. La crida de Jerusalem encara ressona. A Mallorca, Aragó, a Xipre, nostra creu vermella oneja. Administrem terres, bastim comandes, finançam la guerra justa. Som la seguretat del rei i del mercader. L'ordre és riquesa, és disciplina, és honor. cap ordre té tants homes fidels ni tants castells. No demanem glòria per a nosaltres, demanem victòria per a Crist. El poble ens mira amb respecte, els reis amb confiança. Així era l'Orde al cim de la seva força. Però el vent ja corre en paraules. Massa rei, massa secrets, massa poderosos. L'enveja és un verí lent. Neix a les corts, creix als palaus. No tot el que brilla és ben vist. Els nobles murmuren, els reis calculen. Qui guarda tant tresor pot guardar perill. Qui obeix només el papa pot escapar del rei. La sospita planta llavor. Primer la llavor germina. Així acaba la quarta part. L'Orde és forta, però el cel s'enfosqueix. Al proper capítol veureu com estava organitzada per dins. Càrrecs, oficis, per entendre per què després caigué. Primeres llavors apareixerà ell. Ramon Llull, de forma casual, com el destí vol.
Entre 1251 i 1275, els monarques consoliden la seva autoritat mitjançant la unificació legal, buscant imposar un dret comú per damunt dels furs locals. Aquest període és de constant negociació. Els reis confirmen furs per assegurar lleialtats, en un delicat equilibri entre la centralització reial i les llibertats particulars. La legitimitat es reforça. El monarca es presenta com a garant de la justícia. La llei, emanada del rei, es converteix en el reflex de la seva autoritat. La fiscalitat es torna més complexa i organitzada. Es necessiten recursos per a l'administració i la llei consolida ella. L'Església aporta legitimitat moral, mentre que el dret canònic influeix en la vida civil. Una aliança estratègica clau per a la protecció i l'ordre social. En aquest quart de segle, el dret s'erigeix com el fonament del nou ordre polític. La llei és, definitivament, el llenguatge en el qual s'escriu el futur.
Detalls importants a considerar: un dels comerciants dels comtats catalans no van la conquesta. La seva estratègia és negociar punts estratègics per controlar el comerç de la Mediterrània. L'estratègia dels monarques per proclamar-se elegits de Déu i així competir amb el clergat. També una bona reflexió de com la disciplina, l'ordre i un clar concepte de missió converteixen l'ordre dels templers en una institució per sobre de lleis de conveniència. I un petit detall, que possiblement s'haurà escapat a molts de vosaltres, n'hem introduït un utilitzant llenguatge cinematogràfic. Camaú d'un personatge de què parlarem en els propers episodis, Ramon Llull. Ens veiem la setmana que ve.